L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Emute. Avui divendres, dia 22 de juliol, destacarem... Des de la xarxa per la convivència a Tortosa es respon al regidor tortosí de Plataforma per Catalunya que a principis de setmana va titllar els magrebins d'invasors incivilitzats. El projecte de la Universitat Rovira i Virgili i Enresa avalua l'estat de l'estructura que protegeix el reactor de Vandellòs 1. L'Aldea confia que el mirador de l'Ebro reprengui les obres enguany. Unió de Pagesos alerta del conreu d'arròs transgènic a Vinaròs. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Des de la xarxa per a la convivència a Tortosa, es respon al regidor tortosí de Plataforma per Catalunya que a principis de setmana va titllar els magrebins d'invasors incivilitzats, preguntant també a través d'una carta enviada als mitjans si es vol una ciutat de persones enfrontades o una ciutat en pau. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
A principis d'aquesta setmana i des d'aquest mateix informatiu ja donàvem notícia de que el regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya a Tortosa, Jordi Casanova, havia tramès una carta als mitjans de comunicació que incloïa greus insults contra els col·lectius de magrebins alhora que defensava la creació de patrulles veïnals per protegir carrers, habitatges i famílies. La carta, recordem, relatava un incident succeït la nit del passat dilluns al barri de Ferreries, on van estar implicats un grup de magrebins que el regidor qualificava de mort i xusma salvatge. Davant d'aquest episodi, ahir mateix, la xarxa per la convivència a Tortosa ens feia arribar una altra carta on, entre altres qüestions, es reflexiona sobre el compromís per treballar amb la comunitat tortosina per a millorar la convivència i la cohesió social a Tortosa des del diàleg e incorporant el màxim possible de veus i així poder anar construint una visió compartida de la situació. Des de l'associació es pregunta si es vol una ciutat de persones enfrontades, les unes a les altres, amb barris marcats per l'odi, amb veïns armats patrullant pels carrers i vivint en un estat constant d'alarma, o si es vol una ciutat en pau. Afirmen que la voluntat de la majoria de tortosins és la de viure en pau, reconeixent que fer-ho requereix un esforç que no és fàcil. Som una ciutat multicultural que està vivint molts canvis i els reptes són complexos per a tothom. Però finalment cadascú i cadascuna de nosaltres tenim la responsabilitat de cuidar la convivència, amb paciència, amb respecte i amb la voluntat de trobar-nos per dialogar sobre les nostres diferències, conclou aquesta missiva.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un projecte de la Universitat Rovira i Virgili i Enresa avalua l'estat de l'estructura que protegeix el reactor de Vandellòs 1. L'estudi finalitzarà al novembre i té un cost de 39.000 euros. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Un projecte de recerca de la Universitat Rovira i Virgili i l'empresa Enresa avalua l'estat de l'estructura del calaix exterior del reactor de Vandellòs 1. Segons van explicar ahir al matí, ja han passat més de 10 anys des que es va instal·lar l'estructura exterior de confinament al reactor de Vandellòs 1. Alejandro Rodríguez és el president del Centre Tecnològic Mestral.
Uno de los proyectos que hemos contratado este año con la universidad es una verificación o validación de la longevidad de la estructura que cubre el edificio del reactor, que cubre el cajón del reactor. Es una estructura metálica que está muy tensionada, muy estresada por las características meteorológicas, fuertes vientos, fuertes temperaturas y también una gran salinidad por la proximidad al lado del mar. Evidentemente esta estructura se diseñó con esas características, pero lo que pretendemos ahora es modelizarla y con parámetros empíricos de temperaturas, de corrosión, de vientos, ver si realmente los datos de diseño los corroboramos y además identificar los puntos críticos para programar su mantenimiento preventivo o correctivo.
El projecte, que forma part dels quatre nous àmbits de recerca de la universitat i l'empresa de residus, té un cost d'uns 39.000 euros i finalitzarà al novembre. La URB i Enresa inverteixen un total de 140.000 euros en aquesta vuitena campanya de projectes aplicables de recerca de desmantellament nuclear. Des de l'any 2004 s'ha invertit més de 1,4 milions d'euros en diferents projectes de desmantellament.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de l'Aldea espera que la immobiliària Martín Safadesa comenci enguany les obres d'urbanització pendents al Mirador de l'Ebro, una macropromoció paralitzada des de l'any 2008 arran d'un concurs de creditors presentat per l'empresa. Ubicada en una finca de 125 hectàrees de terrenys al marge esquerre de l'Ebre, davant de la ciutat d'Amposta, però dins del terme de l'Aldea, el Mirador de l'Ebro preveia la construcció de fins a 1.000 habitatges, 700 dels quals plurifamiliars. L'Ajuntament de l'Aldea atorga una primera llicència d'obres per a construir-ne 200. D'aquests, avui n'hi ha 125 completament acabats i la resta es troben en un avançat estat de construcció. Tanmateix, fa mesos que l'activitat constructora està paralitzada. Els accessos a l'urbanització estan tancats al públic i només un vigilant té cura d'evitar actes vandàlics. A la urbanització no hi viu ningú. Aquesta situació podria canviar a mig termini atenent la nova situació de la immobiliària. Segons publica el Diari de Tarragona, l'alcalde de l'Aldea, Daniel Andreu, relatava que Martín Safadesa ha aconseguit superar el concurs de creditors i va signar un conveni amb un banc espanyol amb l'objectiu d'aconseguir liquiditat suficient per a poder executar les obres pendents. Andreu confia que els dos factors permetin impulsar de nou la urbanització abans de finalitzar l'any. I és que, malgrat disposar de més de 100 pisos acabats, són diversos els serveis inexistents. Ara per ara, els únics serveis que es podrien posar en marxa de manera immediata són el gas i l'electricitat, sentenciava Andreu. Davant d'això, l'Ajuntament de l'Aldea no ha recepcionat les obres i, per tant, no ofereix cap servei municipal que els hi suposi una despesa. Tampoc ha otorgat cap llicència de primera ocupació. Diu que estan tranquils perquè la urbanització no els genera cap cost. Ara bé, esperen que resolgui tot, ja que la urbanització donaria vida i promoció turística a tot aquest entorn, va concloure Andreu. Segons publica el diari El Punt, el sindicat Unió de Pagesos ha mostrat la seva preocupació per la possibilitat que una empresa italiana, Transactiva, acabi conreant arròs modificat genèticament amb finalitats experimentals al terme municipal de Vinaròs. Està només a 15 quilòmetres lineals del Delta, explicava el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, Dani Forcadell. Tot i que en un principi l'empresa alega finalitats mèdiques, es busca la manera de produir industrialment un enzim que es fa servir en el tractament de la malaltia de Gaucher. Unió de Pagesos recela i alerta que no seria la primera vegada que cultius experimentals acaben contaminant la cadena alimentària amb conseqüències nefastes per al sector. A més, la proximitat geogràfica amb el Delta podria provocar hibridacions i la contaminació subsidiària seria molt difícil de pal·liar. A l'altra banda del riu Sénia, el sindicat Unió de Llauradors va començar una campanya perquè el govern valencià no dona permís a aquesta empresa i anuncia protestes.
Serveis informatius de Mute.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer, aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10:30 de la nit, vintena cantada d'havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A l'Ametlla de Mar, cantada d'havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10:30 de la nit.
Molta atenció perquè per aquest dissabte, si no tens res previst, tenim la solució per tu. La Regidoria de Cultura i la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Aldea preparen una festa totalment diferent. Dissabte 23 de juliol arriba a l'Aldea la festa ibisenca a la piscina municipal. Us esperem a partir de les 9 de la nit amb l'obertura de les piscines. I a les 9:30 de la nit, cinema a la fresca amb Sigue'm el rotllo, amb Adam Sandler i Jennifer Aniston. I a partir de les 11:15, concert en exclusiva de Joan Rovira. Per cert, vine vestit de blanc a la festa ibisenca. amb el suport de Pub Jokers. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura, Regidoria de Joventut. Dissabte 23 de juliol, Festa Ibisenca. Us esperem a partir de les 9 de la nit.
Segons publica el diari El Punt, el sindicat Unió de Pagesos ha mostrat la seva preocupació per la possibilitat que una empresa italiana, Transactiva, acabi conreant arròs modificat genèticament amb finalitats experimentals al terme municipal de Vinaròs. Està només a 15 quilòmetres lineals del Delta, explicava el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, Dani Forcadell. Tot i que en un principi l'empresa alega finalitats mèdiques, es busca la manera de produir industrialment un enzim que es fa servir en el tractament de la malaltia de Gaucher. Unió de Pagesos recela i alerta que no seria la primera vegada que cultius experimentals acaben contaminant la cadena alimentària amb conseqüències nefastes per al sector. A més, la proximitat geogràfica amb el Delta podria provocar hibridacions i la contaminació subsidiària seria molt difícil de pal·liar. A l'altra banda del riu Sénia, el sindicat Unió de Llauradors va començar una campanya perquè el govern valencià no dona permís a aquesta empresa i anuncia protestes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ahir dijous, al vespre, Tortosa va obrir les portes de la ciutat a la 7a edició de la Festa del Renaixement. Sense escapar a les retallades pressupostàries presents en la majoria d'esdeveniments festius i culturals dels últims temps, centenars de veïns vestits d'època van celebrar l'acte inaugural d'una festa que trasllada la ciutat, particularment la part del nucli antic i el barri de Remolins, als ambients propis del segle VII durant els 3 dies i fins al pròxim diumenge. El pregoner d'enguany, el secretari general de Cultura, Xavier Solà, va destacar en el seu discurs en la vigència del sentit comunitari de l'època del Renaixement en la defensa de la cultura i la llengua catalanes. Com ja és habitual, la plaça de l'Ajuntament va acollir la desfilada inaugural de nobles, dolçainers, timbalers i abanderats que dona inici a la festa. L'Associació Cultural Terra d'Aigua va rebre l'estandard de la festa amb motiu del 5è aniversari del campament de les Quincalles, el primer format per gent de la ciutat. L'acte, però, que marca simbòlicament el començament de les celebracions, va estar a l'obertura de les portes de la ciutat al Portal dels Romeus. Seguidament, el secretari general de Cultura va estar l'encarregat de llegir el pregó a la plaça de l'Absis. Per la seva banda, l'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, va destacar en el seu discurs les obres dutes a terme durant els últims anys al barri en el marc de la Llei de Barris i va demanar disculpes per les restriccions que aquestes actuacions han suposat en les últimes edicions. Un total de 32 companyies, 61 espectacles, 6 campaments, 14 tavernes, 2 mercats d'època amb prop de 200 parades i prop d'un miler de voluntaris són les grans xifres de la nova edició de la Festa del Renaixement, un esdeveniment declarat Festa d'Interès Turístic de Catalunya i Estatal, que està reconeguda internacionalment com una de les festes de recreació històrica més destacades. Tot i que el pressupost de la festa també s'ha vist reduït per la crisi econòmica, l'Ajuntament va voler mantenir la seva intensitat perquè l'esdeveniment projecta la ciutat internacionalment. La 7a edició de la festa tindrà fins a 6 espectacles de pagament i es prescindeix de la tronada final de Cloenda del Renaixement. Entre els actes més destacats del programa, el regidor de festes, Domingo Tomàs, va assenyalar l'espectacle produït per Quico El Celio, El Noi i El Munt de Ferreries, la taverna d'Enrico, que enguany celebra els 15 anys, una producció catalano-francesa que es farà a la plaça de l'Absis, la Gàrgola i la Doncella, o la participació per primera vegada a la festa del grup francès Savoie. Tot i insistir que les retallades no afecten a cap element essencial de la festa, el consistori espera reduir el pressupost dels 327.000 euros a menys de 300.000 d'enguany. Concretament, s'ha suprimit la tronada de fi de festa com un dels elements prescindibles en l'actual context econòmic.
Serveis informatius de Mute.
Avui comencen les festes majors a moltes poblacions de les Terres de l'Ebre, com Camarles, Sant Jaume d'Enveja, Campredó o Sant Carles de la Ràpita. A la població marinera ja ho tenen tot a punt per encetar les festes. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens porta aquesta notícia.
Sant Carles de la Ràpita enceta avui les festes majors en honor al seu patró, Sant Jaume. Durant 10 dies que duren les festes es gaudirà de tot tipus d'activitats per a grans i petits, exhibicions, competicions, menjades populars, actes tradicionals i religiosos, bous, concerts, ball, en què la població rapitenca exhibirà el seu tarannà més participatiu, identitari i festiu. L'alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, destaca l'esperit de cohesió social que desperten les festes majors alhora que fa extensius els seus millors desitjos per aquests propers dies.
En nom de l'Ajuntament de la Ràpita, crec que em faig ressò de la veu de tots els regidors, tant del govern com de l'oposició, i en nom propi com a alcalde, desitjar-vos a tots unes bones festes. Crec que són unes jornades molt intenses en les que hem de disfrutar tant del programa que se us oferís com de les diferents iniciatives privades, i el que ha de prevaldre sobretot és l'afant aquest de companyerisme, d'estar en la família, en els amics, inclús aquest punt de nostàlgia que a vegades també va bé, i un missatge adreçat als joves perquè visquen les festes sempre des de l'òptica del civisme, del respecte i sense viure tampoc en la frontera del risc. Aprofito també aquestes paraules per demanar a la ciutadania pues, una mica de comprensió i paciència en el fet de que segurament algunes de les activitats que es desenvoluparan, sobretot a hores nocturnes, pues que podran provocar algun tipus de molèstia. Però hem d'entendre també de que lo interessant en aquest poble és que es ve que molta activitat, que els ciutadans sempre guardant el respecte, les formes i el civisme, pugui disfrutar d'aquestes festes de la millor manera possible. Per tant, ja d'entrada demano disculpes per si alguna de les activitats programades pot suposar alguna molèstia per als ciutadans, però sol·licito des d'aquí la col·laboració de tota la ciutadania. Per l'altra banda, vull fer un agraïment especial a totes les penyes, a totes les associacions, a la comissió de festes, per tot l'esforç que han fet durant aquests dies, més que dies, mesos de preparació, tant l'anterior regidora de festes Belinda Esquerra com l'actual Miquel Ferrer. Crec que han fet tots, juntament amb la comissió i amb les penyes, un bon programa, un programa participatiu, i el que voldria és això, viure unes festes en pau i ficar-nos les piles perquè el setembre en seguida està aquí davant i hem de fer que el poble se senti cada vegada més orgullós de la ciutat que tenim.
Enguany, les nits de festa major a la Ràpita ofereixen el tradicional ball a l'estadi municipal, d'entrada gratuïta, i com a novetats destaquen les dues propostes musicals per obrir i tancar les festes. Així, aquesta nit, dedicada als joves, se celebra la primera Ràpita Opening Party amb la participació de discjòqueis de renom, i l'últim dissabte de festes, el dia 30, actuaran Toni Ronald, Miki, Janet i Lorenzo Santamaria dins la seva gira Mítico 70. Continuant amb les nits, serà la d'aquest dissabte, la més emotiva, amb el pregó a càrrec del rapitenc absent mossèn Carlos García Talar i la coronació de la reina de festes acompanyada de la seva cort de dames d'honor. Enguany hi ha 58 dames i pubilles representants de les diferents entitats del municipi. Pel que fa a actes més concorreguts a les festes de la Ràpita, destacar la desfilada de carrosses i comparses d'aquest proper diumenge dia 24, la programació taurina i altres espectacles com la cursa de cotxes bojos.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Santa Bàrbara viurà aquest cap de setmana 26 hores de LAN Party. Aquesta festa d'internet l'organitza l'associació Atictes i servirà, entre d'altres activitats, per presentar noves aplicacions per a Androids. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs avui sí, avui toca parlar de noves tecnologies des de Santa Bàrbara i des d'aquesta gran festa d'internet que s'espera per a partir de demà. I és que el municipi, Santa Bàrbara, acollirà aquest cap de setmana la quarta edició ebrenca de la LAN Party, és a dir, una festa d'internet on els participants estan connectats en una àrea local d'alta velocitat. Aquesta activitat, la LAN Party, l'organitza l'associació Atictes cada any en una localitat diferent i enguany a Santa Bàrbara. L'objectiu dels assistents a aquestes festes és connectar directament els seus ordinadors als d'altres participants aconseguint velocitats d'interconnexió molt altes, el que permet jugar amb diversos competidors pràcticament a temps real, així com intercanviar fitxers molt ràpidament. A part d'aquesta vessant més lúdica, les LAN Party permeten també intercanviar coneixements entre els participants, trencant així la impersonalitat d'internet i fent possible que els internautes es puguin conèixer personalment entre ells. en el cas de la LAN Party, que acollirà Santa Bàrbara, i segons que explicava el regidor planer de Noves Tecnologies, Antoni Ollés, els participants podran gaudir ininterrompudament i durant 26 hores, des de les 4 del dissabte, 23 de juliol a les 6 de la tarda del diumenge, podran gaudir, com diem, d'una connexió a internet d'alta velocitat i d'altres activitats que ell mateix ens explicava.
Tracta de donar a conèixer, primer una xerrada una mica més teòrica i després amb un taller més pràctic, totes les aplicacions que se fan avui en dia en el sistema operatiu aquest per als telèfons mòbils, l'Android, per a poder pues, fer un munt d'aplicacions i d'utilitats que la gent se descarrega al mòbil, no? I programar-se un mateix i fer-les funcionar un mateix. Oficialment, això lo inaugurem el dissabte 23 a les 12 de migdia, eh? Lo que passa que a les 10 ja estarem oberts, perquè clar, la gent ha d'anar arribant, connectant tots els seus aparells, fent les connexions amb la red, s'ha d'anar preparant tot això una mica. Llavors, després farem el dinar i hasta les 4 no comencen ja les activitats en la gent ja connectats i tot en marxa, no? A les 4 de la tarda, el dissabte 23. Estaran tota la tarda, tota la nit, evidentment fent les parades necessàries pues, per a sopar, per a berenar. Passaran allí la nit els que estiguen inscrits i el dia següent, el diumenge, continuen les activitats, les competicions de jocs. Hi ha una altra xerrada a les 11:30 del matí relacionada amb tot el projecte Wifi.net, que és aquesta red inalàmbrica per a connexió a internet. Després farem el dinar i per la tarda acabarem ja a les 6 de la tarda fent l'acte de cloenda.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara, que posarà tota la infraestructura per a dur a terme aquesta activitat des de l'Infocentre i el Centre Cultural, ve a acollir amb satisfacció aquesta festa de les noves tecnologies perquè són el futur de la nostra societat. Per a participar cal inscriure's prèviament a aquestes adreces ebrelamparty.cat o a l'enllaç que es troba a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, santabàrbara.cat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
20a cantada d'havaneres a l'Ametlla de Mar. La platja de l'Alguer, al nucli urbà, acollirà aquest dissabte al vespre la 20a edició de la cantada d'havaneres de l'Ametlla de Mar. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Un any més, les havaneres vora la mar de la platja de l'Alguer, al nucli urbà de l'Ametlla de Mar, faran aflorar l'esperit mariner dels assistents. Els grups Veus de Reus i Balandra seran els protagonistes d'aquesta 20a cantada d'havaneres a l'Ametlla de Mar, que tindrà lloc aquest dissabte a les 10:30 de la nit. Encarna Subirats ens explica més detalls dels grups des de la regidoria de festes.
Forma part de la cantada d'havaneres, formen part dos grups de Reus, reusencs, Veus de Reus i un grup d'havaneres que es diu Balandra. Els dos grups, un, Veus de Reus, ja va vindre l'any passat, havia estat fa anys i va agradar molt, i l'altre grup, Balandra, és un grup de gent jove, està format el 2010, i bé, tenen èxit i els volem portar, ja veurem què passa.
A la cantada no podia faltar el cremat, així que tots els assistents podran degustar dos gots de cremat pel preu simbòlic d'un euro. La cantada d'havaneres a l'Ametlla de Mar ja forma part dels actes tradicionals d'estiu que, any rere any, revalida l'èxit d'assistència. D'altra banda, els amants de les havaneres tindran una nova oportunitat aquest estiu a l'Ametlla de Mar per escoltar-les. La següent cantada serà el proper 13 d'agost a les 10:30 de la nit a la plaça del Barco amb el grup Arrels de Canya Dolça.
La Bouesia 2011 tindrà lloc a Deltebre el darrer cap de setmana d'aquest mes de juliol. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta informació.
L'Àrea de Cultura de Deltebre i l'Associació Cultural Ribera de Bouetes han preparat la 6a edició de la Bouesia 7è Aplec de Bouetes, que un cop més pretén ser un espai cultural multidisciplinar on es podran veure espectacles de poesia, circ, teatre, dansa, música, repartits en diferents escenaris del municipi, amb l'objectiu d'enriquir l'estiu, temps d'oci i lleure. Enguany, les barcasses i les quatre carreteres seran protagonistes, tal i com explica Miguel Ángel Marín, organitzador de la Bouesia.
Les barcasses, enguany, són protagonistes, com quasi tots els anys, però enguany doncs, li ho dediquem a Fermín Llambric, que va morir enguany, i doncs, volíem dedicar-li doncs, una festa, uns actes poètics pues, en ell. I l'homenatge a les quatre carreteres pues, és això, és intentar recordar el que va ser les quatre carreteres, o per lo menos que els artistes ens ajudin a retrobar pues, un espai simbòlic del poble, no? Home, els espectacles estan oberts a tothom, això està clar. I això, jo crec que hi haurà moments molt, molt segur, hi haurà moments molt bons, jo què sé, perquè trobo que enguany, no ho sé, trobo que és una edició molt, molt rodona, en tots els sentits. No?
La Boesia 2011 es concentrarà el cap de setmana del 29 al 31 de juliol i entre les actuacions a destacar trobem l'actuació de la pallassa Pepa Plana, la Big Band Balona o la cantant mexicana Montserrat Palacios.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Carmen Lenor rep la Medalla Centenària de Benestar Social i Família. La directora dels Serveis Territorials del Departament a les Terres de l'Ebre, Manolita Cid, en farà el lliurament. Carmen Lenor rebrà la Medalla Centenària de Benestar Social i Família el proper dissabte. La directora dels Serveis Territorials del Departament a les Terres de l'Ebre, Manolita Cid, li lliurarà la medalla al seu domicili de Pinell de Brai. A l'acte també hi assistiran familiars i amics de l'homenatjada. Carmen Lenor i Ferrer va néixer el 13 de juliol de 1910 al Pinell de Brai, va treballar a la mina, també es va dedicar a les tasques de la llar i va cosir sàrries per a animals de càrrega. Va tenir 6 fills, 13 nets i 15 besnets. Actualment conviu amb la seva filla. La Medalla Centenària és una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família. Es tracta d'una medalla d'argent gravada amb el nom i l'any del naixement commemoratiu del centenari. A aquest reconeixement institucional poden accedir-hi persones residents a Catalunya que compleixin els requisits i realitzen la sol·licitud corresponent.
Serveis informatius de Mute.
Agenda de concerts Terres de l'Ebre. Dissabte, 23 de juliol, concerts de Joan Rovira a la piscina municipal de l'Aldea. The Last Wake Up, més Did Love Joy al pub irlandès de Tortosa. I la banda Cheik a la segona festa jove al poliesportiu de la Palma d'Ebre. I recorda, cada dimarts a partir de les 8 de la tarda a la teva emissora municipal pots escoltar Ebre FM, el programa on només sentiràs música de grups de Terres de l'Ebre.
A la vora de la mar, a la platja de l'Alguer, aquest dissabte 23 de juliol i a partir de les 10 i mitja de la nit, 20a cantada d'havaneres. Escoltarem les veus de Reus i Balandra. A la Metlla de Mar, cantada d'havaneres a la platja de l'Alguer. Degustació de rom cremat durant la cantada. Aquest dissabte 23 de juliol a les 10 i mitja de la nit.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continua encara aquest cel força ennuvolat a bona part de les comarques, algunes clarianes de moment molt tímides cap a comarques tarragonines, cap a Ponent, algunes clarianes també cap a l'interior de les comarques gironines. A poc, de cara a aquest migdia, algunes clarianes més significatives cap a comarques interiors, però encara en presència de força núvols. Tot això farà doncs, que un dia més aquestes temperatures màximes es quedin en valors no massa alts per l'època de l'any en què ens trobem. Moltes màximes entre 22 i 28 graus, puntualment algun valor per sobre, rondant aquests 29-30 graus, sobretot cap a comarques de Ponent. També la tramuntana i el mestral es farà notar a última hora d'aquest divendres i a la tarda creixeran algunes nuvolades en punts de muntanya. No es descarta algun ruixat es pugui deixar escapar cap al Pirineu, Prepirineu, i a última hora també aquests núvols seran compactes al litoral i prelitoral de la Costa Daurada, sud de la Costa Central, i fins i tot es podria deixar escapar algun plogim, algun ruixat de caràcter feble. Al cap de setmana no tindrem massa canvis pel que fa al temps, continuarem amb aquests núvols baixos a primera hora, principalment arran de costa, nuvolades a tarda en punt del Pirineu i més clarianes amb més estonetes de sol al migdia i sobretot cap a comarques interiors. Les temperatures, però, continuaran sense massa canvis.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.